O chitarra romana, accompagnami tu. Jessica, avui marxem de viatge.
A on, Marc?
A on anem? Anem a Roma.
Oh, m'encanta.
Roma, la ciutat eterna. La ciutat que al revés es pronuncia amor. Mm. Que cursi, no? M'ha quedat. Doncs avui parlem, és que avui parlem de Tosca, de Puccini, que ens situa a Roma amb una història plena de passió, en un context de convulsió política, en plenes guerres napoleòniques, amb les idees de llibertat que la Revolució Francesa estava escampant per tota Europa, i molt més.
Doncs comencem amb la sintonia. Marc, ja m'has tornat a canviar la sintonia.
Em sap greu. És que no ho he pogut evitar. A veure, és que no podia sonar Rossini, que tan alegre, tan... No. És que així és com comença l'òpera Tosca. I, a més, aquests acords del començament són molt importants perquè són el que anuncien la... És com la música del dolent d'aquesta òpera. Mm. És com quan apareix Darth Vader. Pom, 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 pom. Doncs, quan sento això... Txan, txan, pum, txan. És Scarpia, el baró Scarpia, que és el cap de la policia política. I a tothom se li fa un nus a la gola.
Sembla que comenci un peplum, saps?
Peplum.
Un menur o algú.
Però anem a Roma, no anem a la Roma dels romans, no, eh? No, cuidao. Anem a la Roma del 1800, plenes guerres napoleòniques.
Cuidao. Escolta, ara després ens explicaràs més d'aquesta òpera, però sí. Ara sí que benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí
Hola,
endavant.
Què tal?
I us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació d'Apròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, ara sí, avui parlem de Tosca i què hem de saber?
Si no coneixes Tosca, has de saber que és una òpera en tres actes de Giacomo Puccini. No com un amic meu que deia Fettuccini. No, Fettuccini és que em diu... És que, t'ho juro, amb la Tosca, va anar a Londres i em diu, Marc, em coneix de tota la vida, que he ido a l'òpera, què has anat a veure? Quina il·lusió. Jo, amb llàgrimes als ulls, un amic meu que per fi va a l'òpera. I em diu, he ido a ver la Tosca de Fettuccini. I jo, quasi el mato. No. Era la Tosca de Puccini, Giacomo Puccini, amb llibret, text de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. Eren dos llibretistes que, juntament amb Puccini, van fer no només aquesta, la Tosca, sinó també la Bohème i Madame Butterfly, que són grans èxits de Puccini. Per això els hi deien la Santíssima Trinitat, perquè els tres junts, bueno, eren divinos. Aleshores, això, aquesta òpera Tosca, està basat en una obra homònima, que també es deia Tosca, de Victorien Sardou, que és una obra que s'havia popularitzat, o va ser un gran cavall de batalla de l'actriu, famosa actriu Sara Bernhardt. Mm-hmm. Hi ha uns cartells preciosos amb la Sara Bernhardt fent la Tosca, bueno, el Muja, aquest que feia cartells modernistes, si busqueu a Google imatges, són preciosos. Doncs bé, endivina on es va estrenar aquesta òpera.
Bé, ja us ha avançat, no? A Amor al revés.
A Roma, ahir sí. A Roma, com no? O sigui, la trama passa a Roma i s'estrena a Roma al Teatre Costanzi al gener de l'any 1900.
I de quin estil és?
Exacte, situem-nos. El 1900 ja, diguéssim que ja han deixat enrere a Verdi, a Wagner, i estem en el post-romanticisme. Mm-hmm. És un moment en què cadascú, cada autor ja té una mica el seu llenguatge propi i és difícil d'aglutinar. De fet, en parlem que és l'època del verisme, no? On Ruggero Leoncavallo o Pietro Mascagni composen Pagliacci, Cavalleria Rusticana, que són òperes que solen passar en un poble meridional del sud d'Itàlia, en un poblet on la gent doncs, passen històries molt truculentes, de sang, amb crims, i bueno, sang i fetge i tal, amb molta passió, i aleshores el verisme, perquè és el tema aquest tan expressiu, també de posar música on descriveixi la realitat, descriu la realitat, que si hi ha campanes a una església, que si no sé què. I Puccini sí i no. Sí i no, perquè passa a Roma, que és una gran capital, no en un poblet, hi ha una història truculenta, molta passió, evidentment, aquí mor fins a l'apuntador, a aquesta hora no salva ningú, ja us avancem, sang i fetge, està assegurat, un drama passional i no, però i sí que sentim, per exemple, i això Puccini es va documentar i va anar allà, que si és l'albada a Roma, els sons de l'albada, no? Els sons de les campanes, o quan hi ha una església en un moment que hi ha un tedeum, doncs l'orga de l'església, coses que sí, que ens recorden a més, a... més que a la naturalitat, perquè és molt expressiu, és com una banda sonora, Puccini. Mm-hmm. Una banda sonora de cinema quan encara no existia el cinema comercial. Jo crec que el cinema comercial va agafar a compositors com a Puccini per inspirar-se a fer la música que havia de sonar.
Veus, per això em sonaven a mi els peplums. Els després es van inspirar.
Podria ser. A veure...
Escoltem música ja de...
Sí, anem a sentir això, eh?
Tosca.
Clar, és que és això. Aquesta música descriu l'ambient dramàtic i emocional de cada escena, de cada personatge, i va creant aquest clímax que arriba a ser orgàsmic, no? Per aquesta música de Puccini tan sensual, per això ens toca la fibra i ens emociona com cap altra música. Anem a sentir el tema d'amor, del duet d'amor.
Canta el tenor Enrique Ferrer, la soprano Carmen Solís, en una funció en viu al Teatre de la Faràndula de Sabadell. L'àudio, recordem, s'ha dit per la Fundació Òpera a Catalunya, on hem sentit també l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida pel mestre Sergi Roca.
Exacte, i vam gravar uns vídeos, aquests vídeos que hem parlat alguna vegada, que li diem una sèrie òpera en construcció. Ens plantem allà els assajos, a veure com funciona això de fer una òpera, i vam parlar amb el mestre, Sergi Roca, que hi tenim aquí un tall de veu de l'entrevista que li vam fer, i sentim ara com descriu el funcionament dels assajos d'una producció operística.
Un procés per començar a assajar una òpera, el procés comença molts, bueno, mesos abans, no? Cadascú primer fa la seva preparació per separat, i després es va muntant tot. O sigui, comencen primer els assajos musicals, amb els cantants i els pianistes, i després ja es passa als assajos escènics, que es fan en piano. Per separat assagem amb l'orquestra. Després s'afegeixen els cantants. Per separat assaja el cor, que també s'ha preparat des de fa mesos per tenir-ho tot de memòria, un cor fantàstic aquí, i després ho anem ajuntant tot. Aquesta última setmana és quan tot es tira a la mateixa olla, diguem, i a remenar, fins que quedi una sopa al punt.
Una sopa al punt.
Remenar. Exacte.
Per cert, volia que ens recordessis on podem trobar aquests vídeos.
Aquests vídeos els podeu trobar al web de Fundació Òpera Catalunya. Busqueu a divulgació Òpera en Construcció, o si no, al web apropera.cat, que és el web de l'associació Apropera, on també hi ha una secció al menú que és Òpera en Construcció. I que són vídeos que estan a YouTube, si els busqueu.
Mm-hmm. Tenim més comentaris.
A veure, en Sergi, tenim altre tall de veu, on ens comenta o ens dona la seva visió de la seva feina, de la feina del mestre director d'orquestra, amb aquesta tosca, i atenció al que diu sobre el component emocional.
La càrrega emocional és d'alta volada, és bastant extrema. Això dona peu a que els cantants, quan estan a l'escenari, es deixin ben fet, es deixin portar per l'emoció, estan expressant tant que s'obliden una mica d'on és el nord, que de fet és el que l'espectador vol, però el que el director pot témer, no? Com a director d'òpera, has d'organitzar tot el gran aparell que hi ha sota l'escenari i posar-lo al servei dels cantants i que s'hi sentin còmodes.
Precisament, Marc, m'havies explicat en alguna ocasió aquí al programa que t'havies emocionat escoltant cantar a una companya.
Clar,
i això és el que no volen els directors, no? Que,
ara tots volem... Això és important,
que entris tant a la història, no? És que és, i ho veig molt complicat. Creeu molt els personatges perquè entreu a dins, però clar, això ho parlàvem en un altre programa amb la Sara Banyeres, que són tantes coses que heu de tenir en compte.
Clar, és com una cursa de gran velocitat, no? On has de controlar tantes coses i intentes automatitzar el màxim possible perquè surti sol, no? Però perquè en aquell moment hi ha molts inputs i clar, sí que ens hem d'emocionar el públic. Hem d'emocionar, ha d'arribar aquesta emoció, ha d'arribar, però no ens podem emocionar massa, hem de contenir-nos i tenir un control, perquè si no, si t'emociones i et poses a plorar, és que no pots cantar, se't tanca la gola.
Clar.
I llavors jo m'he emocionat a un escenari quan ja no tenia que cantar, quan ja deia, bueno, aquest personatge
ja està,
i aquí llavors m'ho passo pipa, perquè em deixo anar i puc disfrutar, no?, de l'emoció, cosa que un actor ha de fer, no? Però un cantant ha de tenir en compte la veu, que emetre-la bé, però mira el director d'orquestra, que és el que deia aquí el Sergi Roca, no?, d'anar tots junts, ai, que m'apreta el vestit, ai, que estic fora de llum, ai, que saps que si estàs un pam a la dreta o a l'esquerra potser no estàs al focus que toca, que ai, que el company... S'ha de tenir moltes coses, no?, en el viu i directe.
Clar, i que possiblement has de canviar de vestuari en 2 minuts, just quan acabi, sortir corrents, venir corrents, sense que es noti, continua cantant.
Hi ha molts factors, sí.
Doncs tenim aquí el hit.
El hit de l'òpera, el hit de Tosca. Hi ha diversos, he tingut que triar, però posats a triar, ja que Tosca és el nom de la protagonista, Flòria Tosca, clar, tenim un gran moment. Clar, no m'he explicat la història, jo odio tenir que explicar històries de l'argument, però bàsicament és el triangle aquest de soprano i tenor que s'estimen i baríton que intenta impedir-ho. Però només ho impedeix, sinó que, a més, com és el cap de la policia política, i Tosca i sobretot Cavaradossi són molt liberals i, diguéssim, que estan més a favor d'aquesta idea progressista de les idees revolucionàries, l'objectiu d'Escàrpia és empresonar o inclús executar a Mario Cavaradossi, el tenor, i seduir, però no seduir-la, no, sinó pràcticament violar-la, o sigui...
Obligar-la
a tenir sexe amb ell, a Flòria Tosca, amb la coacció, l'engany, la mentida, i utilitzant això, que ja que Mario està empresonat i condemnat a mort, doncs, a canvi, el xantatge aquest de si te'n vas al llit amb mi, el perdonaré, li perdono la vida. I en aquest moment terrible, ella té un moment de sinceritat i es queda un moment per ella sola i fa aquesta pregària. És una pregària que li diu a Déu, li diu al Senyor, he viscut de l'art, he viscut de l'amor, he fet tot d'obres bones, no? Vull dir, he cantat a la Verge, li he donat joies, he ajudat a qui tenia necessitat. Per què ara, en el moment del dolor, per què em recompenses així? I ho fa d'aquesta manera tan expressiva, amb aquest clímax que és preciós. Ara sentirem a la soprano Carmen Solís cantant aquest trosset de Vici d'Arte.
Thank you. Brava.
Brava.
Espectacular.
Sí, és aquest clímax, no?, que es treu tota l'explosió emocional i no es queda aquí, sinó que després es recull com una onada.
Mm, sí, a més, hi ha un ritme que sembla inhumà, fins i tot, I allarga, 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 és preciós. Sí. M'ha agradat molt aquest
hit. Ai, que bé que t'agrada, això sí que m'encanta. Bé, doncs sí, és una obra que, com deia, hi mor fins i tot l'apuntador, perquè després d'aquesta ària, al final ella accedeix a aquest xantatge, li diu que sí, però quan ell, el Scarpi, el dolent, el baríton, ja li ha escrit la carta de que els farà lliures i s'apropa a ella per tenir sexe amb ella, agafa un ganivet i el mata. El mata en el segon acte. O sigui, que el segon acte són tres actes. El segon acte, el baríton ja està caput. I moltes vegades, com en moltes funcions, el baríton s'ha de saludar després del segon acte i se'n va a sopar a casa. Ja no saluda al final. Mort el baríton. Però després, del tercer acte, clar, ell està empresonat, l'han d'executar, però diu, l'haurem d'executar encara que sigui simuladament, perquè no podem perdonar la vida de manera així tan arbitrària. I aleshores, quan s'esperen que l'han d'afusellar, ell canta aquell la famosa ària E luce valle stelle, que és preciosa, l'heu de sentir, doncs després la fusionen de veritat. Han enganyat a Tosca i ell mor. I aleshores han descobert que Tosca ha matat a Scarpia i pugen a buscar-la i ella, que està a dalt de tot del castell Sant'Angelo, que si recordeu a Roma hi ha al costat del riu, prop del Vaticà, aquesta torre circular enorme que havia sigut romana, doncs era una presó en aquell moment. I ella, des de dalt de tot, diu, Scarpia, ens veurem les cares davant de Déu. I es tira pel balcó al carrer i moren tots. I clar, aquí és una òpera que s'ha fet molt i això ha donat per moltes anècdotes.
Ah, sí? Va, explica'ns una.
Bé, explica'm una. És que hi ha moltes i algunes són molt bones. Però són reals, no? Des de afusellaments que van sortir malament i que un li van fer un tiro de veritat a la cama.
Ostres!
Això Fabio Armiliato, amb noms i cognoms, i em sembla que hi ha un vídeo a YouTube i tot que es veu com li dona la bota i, clar, home, en comptes de morir, doncs es tira al terra i mor de dolor, no? Molt
pobre.
Perillós.
Ostres.
Això va passar. Després, per exemple, que, clar, ella, la soprano, s'ha de tirar pel balcó i aleshores han d'assegurar-se que no es faci mal.
Que hi ha allà un matalàs o alguna cosa.
Clar, posen alguna cosa, no? Clar, diguéssim que no són Cirque du Soleil, no? Vull dir que no fan parkour les sopranos en el seu temps lliure. No totes, almenys. I aleshores, clar, posen uns matalassos o el que sigui perquè pugui llançar-se i no es faci mal. I una vegada es van assegurar tant que van posar un llit elàstic, però clar, va passar que va rebotar massa i la Tosca
va sortir
amb les cames per munt, allò, el poing, poing, i es veia, clar, i això va trencar totalment la...
Sí, el drama final, no? Just dels...
Clar, tothom allà, emocionat, i clar, veus allà a la soprano... No pot ser.
Doncs, Marc, finalitzem el programa d'avui. Si us ha agradat i voleu escoltar més de Tosca, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
També ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram, com @propera, Instagram, @propera Insta, o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera!
Bona òpera! Ai, per cert, què escoltarem ara?
Ah, perdona, ens despedim amb música i escoltem al final de l'acte primer de Tosca, que és el moment on sobre el cor el més grandiloquent, estem a l'església de Sant Andrea de la Valle, estan fent un tedeum perquè es pensen que Napoleó ha sigut derrotat, i mentre es canten, i veiem l'orga i el cor i tot plegat, està Scarpia cantant aquest moment en què està desitjant a Tosca i li diu, Tosca, em fas oblidar-me'n de Déu. I acaben cantant el cor, el baríton i tutti orquestral en un final d'acte espectacular on sonen els últims acords que són el tema d'Scarpia.
Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.